Aquí tenim ja en marxa, oi, els nostres dos experts seriòfils. I és que aquesta musiqueta ens serveix per recuperar el món de les sèries. Camil Villaverde, bon dia.
Bon dia.
Nacho Zubizarreta, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hem passat bon estiu.
Molt bo, sí,
ha molta calor, però bueno, ja és el que toca.
Llavors, un bon moment per tancar-se a casa, posar-se el ventilador a l'aire, si hi ha la sort de tenir-ne, i...
Veure sèries.
I tant.
Gaudir de les sèries.
N'heu vist moltes, ara, en sèrio?
Jo, d'unidor, he vist sèries d'aquestes que tenia pendents i que no trobava el moment i he aprofitat per veure'n alguna.
Sí, jo igualment he vist alguna estrena que m'interessava, sí. I també això, recuperar sèries que deies, mira, aquesta tenia ganes de reveure-la i tal, i
el que comentaven veient. Abans, jo he vist el Homecoming de la Julia Roberts, que no havia tingut temps, i bueno, també alguna estrena m'he vist, sí.
Una pregunta abans de començar a repassar el contingut d'avui. Com s'han de mirar les sèries? Totes seguides o anar combinant diverses sèries per no... Com bueno, recomaneu?
Hi ha sèries per tot, no? O sigui, hi ha sèries que et demanen un capítol rere un altre i seure allà i veure una darrere l'altra, i en canvi hi ha sèries que, no? Jo no sé, penso en Mad Men, per exemple, que és una que m'encantava a mi, que la veia un cop per setmana, amb tota la calma, en silenci, saps? Com disfrutar-la, però no m'imaginava, i en 5 capítols seguits de Mad Men.
Sí, jo suposo que també la intensitat del producte marca una mica el que té de gust fer, no? Hi ha sèries amb un contingut molt intens, com podria ser el conte de la...
De la criada,
que ostres, veure tota la sèrie seguida potser és un...
acabes
amb ganes de tallar-te les venes. I en altres que són productes més de consum i que ja el ritme de la sèrie, ostres, et porta a voler veure més capítols. Mm-hmm.
Doncs us sembla que comencem per les estrenes d'aquesta primera quinzena de setembre?
Comencem.
Anem-hi, n'hi ha moltes.
Sí.
Doncs comencem per la primera. To the next big thing. Who knew that they were lighting it up like this? Aquest so tan 70s és de Dius.
De Dius, sí, aquest so funky disco, molt 70s, 80s, és una producció de l'HBO que estrena ara la tercera temporada.
Això mateix.
I que dirigeix, pues, ni més ni menys que David Simon i el Josh Pelecanos, que han fet dues obres mestres com The Wire i Tremé, i ja només per això, no? Això mereix...
Sí, ara estan preparant una sèrie per MediaPro de la Guerra Civil Espanyola.
És veritat, sí, David Simon per MediaPro.
O sigui que sembla ser que serà una de les sèries més destacades del futur. Doncs bé, aquesta és una sèrie que parla dels principis de la pornografia, de la indústria de la pornografia als Estats Units, als finals dels 70, principis dels 80, i, a veure, és una sèrie també dura, tracta temes complicats, i presenta un univers novaiorquès o novaiorquí, no sé com es diu, bastant fosc.
Sí, no és la Nova York que coneixem ara, sinó no, és la Nova no, York no. Fosca i perillosa dels 70-80.
Encara que vagi de sexy de Nova York, no és sexo en Nova York.
No, a veure, és potser una mica més realista. És d'aquest tipus de sèries, home, que està molt ben feta, està molt ben treballat, el guió és fantàstic, però és una mica dura de veure.
I té dos protes de Hollywood coneguts, el James Franco, que fa de doble paper,
fa de dos germans
bessons, i la Maggie Gyllenhaal, que fa també d'una prostituta que surt al carrer per posar-se en la indústria del porno i com va pujant en aquesta indústria. I la tercera temporada gira ja més cap als principis dels 80, que és amb l'entrada del SIDA, les malalties de transmissió sexual... Sí. I del VHS, que va ser un... Ara molta gent igual no sap ni de què estem parlant, però sí, que va trencar, no?, una mica el funcionament de la indústria, com cada avenç tecnològic.
Perquè el porno, fins aleshores, eren allò, els cinemes reservats.
Exacte. Havies d'anar a ser als cinemes, a veure les pel·lis que volies, i en canvi el VHS va trencar amb tot això.
Es podia veure a casa.
Exacte.
Era més privat, no tenies que compartir-ho amb ningú, podies fer tu...
The Deuce, tercera temporada
i darrera,
sí.
Exacte.
D'acord, ja els maten a tots.
Home, venint amb David Simon pel mig, no, molt còmic, sí. I molta comèdia no
ho fa molt alegre, no.
Doncs primera estrena, segona és Élite.
Samuel, Samuel, tengo que hacerte unas preguntas.
De aquí saldrán los líderes del mañana.
¿Sois los nuevos? Pues suerte, la vais a necesitar.
Paraíso, chaval.
Hola, me llamo Samuel.
¿Qué ha dicho el camarero?
Sèrie espanyola, però a Netflix.
Sí, aquesta és de Netflix, és la segona temporada, és un thriller adolescent, és un seguit de nois i noies que comparteixen classe a un institut d'élite, com diu el títol de la sèrie, que es diu Las Alcinas, i bueno, doncs ahir, com aquest tipus de sèrie, es passa de tot. L'univers de l'escola doncs dona per tot, inclús hi ha un assassinat, hi ha un amor, i bueno, tota la primera temporada gira entorn de l'amor d'aquest personatge. I ara han fet una segona temporada a Netflix i
han signat una tercera.
Penso que bueno, va funcionar molt bé la primera temporada i esperen que la segona també si funcioni.
No, la primera va ser un bombazo, sobretot sí. El públic adolescent, que sembla ser que és el que busca ara Netflix i moltes plataformes, doncs per ell va ser un autèntic bombazo, perquè bueno, són actors joves, guapos, no? Amb aquests trajes d'escola privada, allò tot super, super stylish, i això sempre agrada, a més amb molta marro, sexe, un assassinat, vull dir, no falta.
Hi ha algun actor que comparteix amb la Casa de Papel.
D'acord. El públic adolescent és un target preferent per les productores.
Sí, és un target, no? Que a més està, no, ja no veu tele tradicional, és un target que a més ara
ja està més acostumat.
Té poder adquisitiu, no és com abans, i és un target que interessa molt a les productores i a les plataformes, i crec que Netflix està apostant bastant per això.
A totes les empreses els interessa el target juvenil, perquè després es fidelitzen i ja des de molt joves ja els tenen agafats.
Doncs no sortim de Netflix a la tercera.
Cette chose me suit dans mes cauchemars depuis mon enfance.
Quelle chose ?
Marianne.
C'est une sorcière.
Privée de corps et l'air, elle investit ton âme. J'ai écrit ces bouquins pour lutter contre elle.
Et comment Lizzie se débarrasse de Marianne ?
Je sais pas.
És francès, però
francesa, una producció francesa.
Però ja és prou inquietant el tràiler,
sí, ja sense veure les imatges ja més o menys pots esbrinar cap a on anem.
Anava a dir, sembla una pel·li del Fantàstic, doncs, aquest tràiler.
Estem aquí a la volta de la cantonada. A Netflix continua apostant per al terror després de la maldició de Hill House, que li va funcionar molt bé, i ara estrena aquesta producció francesa que es diu Marianne, que en la que una escriptora de novel·les de terror comença a adonar-se de que potser les seves històries estan passant en la realitat. Llavors ella torna al seu poble, el que vol dir tornar a la infantesa, amb els traumes de quan era petita, per esbrinar què és el que passa.
El tràiler és bastant mal rotllero.
Sí.
Molt.
A mi m'encanta. Jo soc molt del terror.
Perquè la protagonista fuma, surt fumant. Això m'ha cridat atenció. Dic, si és americana, això no passa.
És curiós. Hi ha determinats tòpics de la vida que els americans obvien, ja.
Que obvien, totalment.
Sí, és més políticament correcte, en general. I la producció americana.
Sí, l'altre dia llegia, per exemple, una altra premissa que tenen molt clara a Hollywood, és que un personatge femení, per exemple, no pot ser gaire negatiu. O sigui, tu no pots imaginar a un parlàvem de Mad Men, doncs el prota, que era un ligón i, no? I anava de dona en dona, enganyava la seva dona i tal. Doncs això, amb un personatge femení, doncs és molt estrany que es faci, perquè hi ha com una norma no escrita d'aquests personatges femenins, per exemple, no poden ser així, perquè el públic ho refusa. No sé fins a quin punt és cert que el públic ho refusi, però són aquestes màximes que tenen.
Sí, que tenen allà.
Molt puritans, en aquest sentit.
Totalment. Sí, però després et fan sèries, no?, molt, molt trencadores, però sí que tenen aquesta doble... doble moral a vegades, no?
Doncs és la primera temporada, és l'estrena d'aquesta
sèrie, no? Sí, és l'estrena,
no?
No sé si continuarà, de moment s'estrena i, bueno, doncs, els fans del terror, com sóc jo, doncs estem molt contents.
El dia 13, és el dia 13, que poden, sí, encara, poden encara esperar-se. Sí, sí. Recordeu-me com va això, Netflix ho penja tot o
tot,
va per...
Tot, sí. Netflix ho penja...
Sí, penja
ho,
tota
ho penja
la sèrie
tot.
El mateix dia.
És HBO que va fent...
Va
HBO
racionant, setmana,
sí, setmana. Vieja escuela, diguéssim, va, cada setmana va penjant, en canvi Netflix opta pel... No,
per fer-ho tot de cop.
Aquelles, exactament.
Doncs continuem amb Netflix amb la següent, que és Creed-me.
So let's start at the beginning. Before the assault.
You tell me everything that happened.
Honey, you need to be more specific.
I know this is hard, but I need to ask you some questions about what happened.
Marie, you need to know.
I just want to go over the incident once more.
Sorry, we need it for our records. But I already told you everything.
You're sure?
I don't, it's confusing. I wanted to go home, and they just kept asking me the same question over and over again. How come your story doesn't add up? How come people don't believe you?
Un tema d'actualitat. Una noia denuncia una violació i el sistema dubta d'ella.
Sí, sí, de fet està basat en un cas real, en un cas que de fet es va fer després una novel·la d'investigació que va rebre el Pulitzer, i sí, sí, bàsicament és una noia que denuncia una violació i la policia d'alguna manera amb els primers interrogatoris amb ella la fan com dubtar i canviar d'opinió i al final diu que no ha estat violada. Després hi ha una sèrie...
Després hi ha dues policies que prenen el cas més seriosament, comencen a investigar i a lligar caps en altres casos i a adonar-se que potser darrere hi ha un violador.
I en plena era del Me Too, del Jo
sí,
te creo,
sí,
està totalment amb el signe dels temps, no? Aquesta sèrie ens explica molt això de que doncs, creiem moltes acusacions que es fan de diversos delictes, però quan es tracta de violació moltes vegades, no? A vegades es posa més l'ull amb la víctima que amb
que no
el possible...
Pas. Això passa avui en dia, hem vist
casos
molt sí, recents, sí. No? O sigui que aquesta sèrie, tot i que tracta un tema que potser ja s'ha comentat, penso que és molt adient i per lo que es veu del tràiler, està molt ben feta, amb la Toni Collette,
sí,
que és una actriu d'aquestes
no.
De caràcter, potser no molt, molt coneguda, però molt, molt resolutiva.
Bueno, té un Òscar, no? Toni Collette. Ara estic parlant de memòria,
sentido.
Crec que té un Òscar, o ha estat nominada diversos cops a l'Òscar.
Nominada
vull dir,
sí, ara no sabria.
És una actriu top, no? I això demostra que ara, no? Que això de, abans parlàvem de les divisions, això ja ha quedat
sí,
enrere,
que
i que els actors
que la tele
top no... ja estan fent sèries o pel·lícules o minissèries per les plataformes.
Sí.
Doncs ja que parlàvem d'un cas real, passem d'un cas real d'una investigació a un cas real més històric i conegut pels coneixedors de la història d'Orient Mitjà.
Do you consider yourself a patriot?
I love this country with all my might.
Welcome to Syria.
If your country needed you to lie to your friends, your family, your wife, would you do it?
I will be a buyer working for the government.
If your country asked you to risk your life, would you do it?
This is the opportunity for me to give you the life that I promised you, Daddy.
Si el teu país et demana que donis la vida, la donaries? I ell diu, és l'oportunitat que tinc, doncs de donar-te la vida que et mereixes, li diu a la seva dona. És Eli Cohen, el probablement més famós espia de la història d'Israel. La història no acaba bé, és un spoiler, però el podem fer perquè si se'n van a la Wikipedia també el trobaran al final. Probablement està molt ben narrada perquè el tràiler té molt bona pinta.
I tant. Sí. I a més l'interpreta un altre Cohen, el Sacha Baron Cohen, que és l'última persona potser que t'imagines protagonitzant una sèrie...
Dramàtica.
Dramàtica d'espies. Sacha Baron Cohen és Borat, sí. Arigi, vull dir, un còmic...
Monstre de la comèdia anglesa en un principi, però que també ha triomfat als Estats Units, fent personatges absolutament...
Destroyers.
Sí, destroyers, i suposo que ara també, ja fa temps, va fer alguna pel·li, el Sunitud i tal, que ja intentava sortir potser una mica d'aquest tipus de personatges tan esborrejats que feia, no? I aquesta és una gran oportunitat que té per demostrar la seva vàlua com a actor, no?
A mi m'encanta això, quan els còmics passen a interpretar papers seriosos, m'encanta, perquè a més ho acostumen a fer,
sí,
ho a fer molt bé.
És que el fet de fer comèdia no vol dir que no siguin bons actors, no?
Jo crec que és al revés. El dramàtic moltes vegades no pot tenir dificultats per tenir comèdia, sí, perquè això es té o no es té. En canvi, el còmic, jo crec que li és més fàcil accedir amb aquests terrenys.
És el que diuen els actors, el difícil és fer riure.
Exacte,
sí, fer plorar.
Sí, sí. Ara penso en Steve Carrell, per exemple, que va començar amb Dio i moltes comèdies, i després ara ha fet una sèrie de pel·lis indies i el tio està sensacional.
I el Jim Carrey,
exacte, sí, sí.
I que ara també ja solament fa coses molt dramàtiques i molt, molt dures, o sigui que...
Llavors tinc ganes de veure el Sacha Baron Cohen fent d'espia israelià al 70, més una trama així com aquestes. A mi personalment,
sí,
tot
el
tema d'espies m'encanta.
Sí, no, el thriller polític d'espies, i a més és dels creadors de Homeland, amb la qual cosa, bueno, sí, segurament estarà molt ben feta i molt ben explicada.
I és que a més la trama, és qui, repeteixo, qui conegui la història de l'Eli Cohen, la trama una miqueta recorda la de Homeland,
sí,
com a mínim al principi, per tant doncs, té fins i tot un petit lligam amb la sèrie. M'ha cridat l'atenció això que hagueu comentat, això, que és dels creadors de Homeland.
Sí, sí, sí.
Sí, perquè a més dels creadors de la Homeland original, que és una sèrie israeliana, de la qual nosaltres, no, la majoria coneix l'adaptació americana que es va fer. Llavors, pues, moltes ganes de veure l'espia, la veritat.
Doncs. A partir del dia 6 a Netflix també, gairebé avui és un monogràfic de Netflix.
Ha vingut fort.
Anava a dir, posarem també els Cairons de Netflix, oi, al
sí,
principi.
Sí, a veure si ens patrocina o alguna cosa així, no?
Això, perquè, escolta, avui va fort. És una època d'estrenes, al setembre?
Sí, clar.
Sí, sí, sí.
Sí, com al col·le, no?
Jo penso que a partir de la segona quinzena encara serà més potent.
Sí, tot i que pensàvem que l'agost seria, no?, com al cine, que acostumen a deixar algun blockbuster i tot el que no estrenen abans, sí. Doncs no, les sèries han mantingut també un bon ritme. Jo crec que
sí,
aquesta sobreproducció de sèries...
molt important a l'agost, sí. Sí.
Però al setembre sí, acostuma a ser un mes fort.
Doncs,
normalitat.
Ja que parlàvem d'una espia d'Israel, una sèrie basada en una sèrie israeliana. Escoltem-la.
Deputy Stendhal. Here's the thing about the kids at Liberty High. They're connected by their secrets. Connected and forever changed. The truth is, given the right circumstances, the right motivation,
un afer, oi? Allò, posar les banyes a algú, oi? Això és un afer.
Un afer.
Però la gràcia està com l'expliquen, l'afer, no?
Exacte, és la quarta temporada que a més s'estrena a Movistar, ja no estem parlant ara de Netflix. No, perdó, la cinquena temporada s'estrena ara i jo la recomano, a mi m'encanta pel tema aquest de l'estructura de com està narrada la sèrie. És una sèrie que comença, diguéssim, l'excusa és aquest afer extramatrimonial entre, doncs, un home, un escriptor casat i una cambrera també casada, però la gràcia és que ho expliquen cadascú des del seu punt de vista, expliquen com viuen aquest afer, primer ell, després ella, o a l'inrevés, i després es van sumant a aquestes visions les parelles respectives dels dos enamorats, exacte. I la sèrie va guanyant com en complexitat, i jo la recomano moltíssim, jo estic molt enganxat. La tercera sí que és veritat que fluixeja bastant, però si l'aguantes, la quarta remunta i acaba l'últim capítol de la quarta, és sensacional.
I a més hi ha una mica de trama de thriller pel mig que també fa que sigui bastant atractiva de veure-la, perquè vol saber més, no?
És a dir, va més enllà d'un afer extramatrimonial, sinó que introdueixen algun element, doncs, per donar-li més xitxa.
Sí, l'afer és com l'excusa a la que s'agafen, sí. I és la primera temporada de gira al voltant d'aquest afer, però després ja anem seguint una mica la història dels personatges, d'aquests quatre personatges, i com es van entrelligant les seves històries. A més, a nivell actoral, jo crec que està molt ben actuada, molt ben dirigida. Els actors estan, el Dominic West de The Wire, la Maura Tierney, la Ruth Wilson de Luther, vull dir, ja, el Joshua Jackson, els actors estan molt bé, i a part enganxa, és d'aquestes sèries que abans parlàvem si veiem d'un tirón o la veiem de tant en tant, aquesta és per veure d'una temporada sencera del tirón.
Crida l'atenció, és americana aquesta sèrie?
Sí, és americana, sí.
Tot
sí.
I que veu d'una sèrie israeliana.
Sí, Israel és com...
Això ho vam comentar un dia, sí, sí. Que és... no coneixem gairebé res de la televisió israeliana, però déu-n'hi-do la quantitat de hits de les sèries americanes que estan basats...
Sí, ara penso en In Treatment, per exemple, la del psicòleg del Gary Byrne, mm-hmm. És una sèrie també...
Eufòria, que Euphoria. Està tenint molt d'èxit a HBO, també és basada en una sèrie israeliana, Homeland,
sí, sí.
I hi havia alguna altra.
Aquí ens ha arribat molt més la ficció nòrdica que la ficció israeliana.
Sí, és curiós. També pot ser per afinitat o per... Mm-hmm. Properitat, no?
Però, bueno, sí, però en canvi veus, els americans ja saben i ja van a buscar, ja saben on anar a buscar, i amb Israel els està funcionant bastant.
No, és curiós.
A més fan adaptacions, no? Prefereixen fer ells,
sí,
la seva
pròpia. Tot i que de vegades, per exemple, ara estic pensant que The Affair i potser In Treatment comencen com a productors executius els mateixos creadors de la sèrie israeliana. O sigui que no és tampoc que la comprin i facin el que vulguin, sinó que d'alguna manera els creadors de la sèrie original
s'involucren que, bueno, li donguin una mica al principi una sortida similar a el que ells tenen, després ja ho agafen i fan
el que volen, no? Un Juego de Tronos van fins i tot passar per sobre de l'escriptor.
No, què dius.
Bueno, vinga, següent. Tornem a Netflix.
Fighting positions. Fire! I just don't know why you'd ever want to bring back Cobra Kai. We do not train to be merciful here. Mercy is for the weak. You may know the moves, but none of that matters unless you have balance. Are you ready to learn the way of the fist?
Yes, Sensei!
Johnny.
Bé, no sé quina temporada és perquè no
la heu... tercera.
La tercera. Por 13 razones.
Por 13 razones.
Parlàvem abans d'Elite, no? Com un producte teen pel públic llatí, doncs Por 13 razones és l'equivalent al públic anglosaxó, perquè sí. Va ser la primera temporada, va ser un autèntic fenomen que va arrasar. Uh-huh. La història és una mica, no faig cap spoiler, sinó que la sèrie comença així, amb el suïcidi de la protagonista,
noia, sí. Val?
I la història de la primera temporada és com ella explica a tots els implicats per què ha arribat a aquesta situació.
Les 13 raons per les quals
Exactament.
Ella ha arribat
De fet, va generar força controvèrsia,
sí,
aquesta
sí.
sèrie per si no s'estava allò donant raons.
Sí, sí. I de
els
fet,
americans, que són molt sí. exagerats en aquests temes, pensaven que parlar del suïcidi adolescent potser feia promoure una mica aquest tipus d'actituds.
I de fet a la segona comencen, i a la tercera també, sí. Els capítols comencen amb un speech dels actors a càmera, no dels personatges, sinó dels actors, dient que, doncs, que això és una ficció, sí, que si qualsevol té un problema el que ha de fer, doncs, és acudir a buscar ajuda psicològica, etc, com avisant, ell, el que aneu a veure és una ficció.
Inclús hi ha una pàgina web habilitada sí. per si algú vol...
Va remoure molt perquè és un tema realment bastant tabú, el tema del suïcidi juvenil, i a part...
I la primera temporada estava molt bé.
Sí,
jo he començat a veure la tercera i, bueno, a veure, allò de sempre, no? La primera temporada també està basada en una novel·la, amb la qual tot està com més lligat. Aquesta tercera està sí. molt ben feta, però...
Jo crec que és la clàssica sèrie que era per una temporada i hagués estat rodona, perquè realment jo, per exemple, no sóc el públic potser objectiu, però em vaig enganxar amb la cosa. I me la vaig veure, però de dues sentades, perquè a més té tocs d'intriga, no? Va saltar, té molt ritme, els actors són
està
joves, però estan molt bé... Però després, clar, és allò, ha funcionat, doncs estirem una mica el xiclet, la segona ja... I la tercera, pel que he vist, ja és com, bueno, que estem parlant, no? Mm-hmm. És més assassinats i més històries que ja total... A mi, com a mínim, em treuen totalment de la sèrie.
Comentava que aquesta i, de fet, ja estan ja es poden veure. Vull dir que no són properes estrenes, les hem volgut recuperar de les darreres que hi ha hagut... a l'agost.
Sí, perquè fins i tot a l'agost hi ha estrenes.
Sí, ja ho vam parlar en el seu moment, però van haver-hi estrenes importants, una d'elles Mindhunter, que era
Després en parlarem.
Ara parlarem.
Doncs entrem en l'apartat de notícies, perquè ja són públiques les nominacions de... Bueno, ja són públiques, ja fa
sí, ja dies, públiques, sí, però com, bueno...
Les nominacions dels Emmy.
Això mateix. Els Emmy s'entregaran el dia 22 de setembre. Uh-huh. Les nominacions van sortir ja fa un mes i mig, aproximadament, al mitjans de juliol. I destacar, bueno, que en aquesta edició HBO guanya per golejada a Netflix amb 137 nominacions front 117.
No com en aquest programa d'avui.
Home, això ve de la mà de Joc de Trons, no? Sí. Que té, no sé, 32
nominacions. Joc de Trons
nominacions.
Té 32 nominacions i és la sèrie que més nominacions ha rebut en un any.
I a part, clar, última temporada, vull dir... Sí, no?
I és curiós que la darrera temporada de Joc de Trons pot agradar-te més o menys al final, està bé, però tampoc és extraordinària, no és com...
Bueno, ja fa... Perquè no està inspirada en la novel·la, perquè en George Martin
no ha arribat encara. Dic,
clar, li deixen amb els guionistes sols i passa el que passa. Però jo crec que ni que sigui per la importància que ha tingut la
sí, això,
sèrie a nivell com ha revolucionat, no? la televisió, doncs jo crec que segur que s'endurà uns quants premis grossos.
I de fet és la mateixa
grossos.
Indústria la que vota, no? Llavors un producte que, cultural que té tant de ressò, doncs la indústria ho recolza.
I que ara tothom és el que busca, no? Un nou Joc de Trons, no?
Un nou Joc de Trons.
És la nova frase que deuen buscar tots els executius de les plataformes, no?
Sí, n'estaven preparant alguna, ja, d'aquestes...
El senyor dels Anells, per exemple.
El Senyor dels Anells, també.
La prequela de Joc de Trons. Vull dir, sí, d'això segur que... Si ara, ha funcionat...
Ara en veurem...
Exprema el tema...
Sucedanis.
Exacte.
A veure, a part de Joc de Trons...
Sí, hi ha sèries curioses, per exemple, The Marvelous Mrs. Maisel, de Amazon, que gairebé mai...
Sensacional, la recomano.
Gairebé mai parlem d'Amazon, pobres, que té 20 nominacions i que parla d'una mestressa de casa al Nova York dels 50-60 que descobreix que té dots per la comèdia més en directe, no? D'aquells tipus monòlogos, però més improvisat.
L'stand-up comedy, que li diuen, sí. I que a Amèrica és tot un gènere, no? Els grans còmics de cinema, tots venen d'aquest viver de comèdia en directe. I realment la sèrie és, per mi, a mi m'encanta, ja ha rebut molts, crec que els dos darrers anys era la gran triomfadora de la comèdia, ha estat The Marvelous Mrs. Maisel, la prota està sensacional, sí. I està a Amazon i jo crec que la gent que
sí,
no l'hagi vist val molt la pena.
Porta ja diverses temporades, no
crec, si que és la tercera,
tres, sí. Sembla, sí. Després Chernobyl amb 19 nominacions, d'aquesta ja s'ha parlat força, i hem parlat força, una sèrie que està molt bé, que tracta, doncs, el problema que va haver-hi en la central nuclear ucraniana i tot el que, com es va desenvolupar.
I després, quan a comèdies, també VIP, que torna a ser, crec que és la comèdia més nominada a la història, així com Joc de Trons és el drama, perquè recordem, sí, que els Emmys divideixen, no?, això de comèdia i drama,
comèdia.
Doncs VIP és la comèdia més exitosa de la història dels Emmys, i torna, perquè la temporada passada, per problemes de salut de la protagonista, doncs no sabia més. I altra comèdia com Barry, d'HBO, que té 17 nominacions, que també està, és una comèdia així negra, no?, d'un assassí a sou que descobreix que vol ser actor,
que vol ser actor.
I que se li dona bé, i en paral·lel, doncs, tenim la trama d'ell assassinant. I a part,
és una,
doncs...
sèrie que aquí ha passat força desconeguda,
sí.
I que, bueno, als Estats Units ha funcionat molt bé, i ara a veure si amb aquestes nominacions té més ressò aquí.
Amb Stelbert Hader, que és un còmic del Saturday Night Live molt conegut als Estats Units, que a mi personalment també m'encanta, però que aquí no és una persona, no és un còmic gaire conegut, i sí, ha passat una mica com de puntetes.
I de fet, HBO tampoc li ha donat gaire promoció.
És que és una comèdia...
Perquè l'actor principal aquí gairebé no es coneix.
I no és una comèdia a l'ús, no és una comèdia, una sitcom de em poso a veure el primer capítol i estic rient, sinó que requereix, no?, entrar una mica amb el to d'aquesta sèrie.
I després hi ha False Verdom, una sèrie de FX que porta 17 nominacions, parla de la relació romàntica i professional de Bob Fosse, que va ser aquell coreògraf molt important a Hollywood, que va dirigir Cabaret, i la seva dona, que era una ballarina impressionant a Broadway. I entre tots dos van renovar el que és el musical americà, però tot això tenia un creava molts conflictes creatius dins de la parella. Llavors és una mica això, l'èxit professional dins d'una parella que continuen junts perquè professionalment funcionen molt bé, però com a parella són bastant complicats, per dir-ho així.
I a destacar també, ja parlàvem de dones, hem parlat de la Marvelous Mrs. Maisel, doncs de la Phoebe Waller-Bridge, que està nominada com a actriu per Fleabag, que també és una comèdia que recomanem des d'aquí, però a la vegada també està nominada com a creadora de la sèrie Killing Eve, un thriller on una detectiu ha de perseguir, diguéssim, una assassina en sèrie. Les dues protagonistes són femenines, sí. I doncs és curiós que estigui nominada per una banda per actriu, per l'altra banda com a guionista i creadora de Killing Eve.
Killing Eve és una sèrie molt recomanable, ja et porta dues temporades amb la Sandra Oh, que sortia a Anatomia de Grey, la metgessa aquella coreana, penso que és d'origen coreà, bueno, americana d'origen coreà, i estan totes dues molt bé. Ja té també un punt de comèdia una mica àcida que té molta gràcia.
Doncs sí, sí, abans fa uns anys Lena Dunham era com la gran veu femenina, no? Doncs ara el nom, apunteu-vos aquest nom de Phoebe Waller-Bridge, que crec que és la nova niña bonita de les sèries a Hollywood.
A veure.
I també ens apunteu algunes curiositats, m'ha cridat l'atenció aquesta, molt bona, que en Peter Dinklage, és l'únic Lannister, oi? Ha estat l'únic actor de la sèrie nominat totes les temporades i que a més ha guanyat 3 cops, és a dir, diguem més de la... gairebé tots.
Sí, és l'actor més guardonat de Juego de Tronos.
Un alto d'alçada, ara podria fer una broma aquí, oi?
Una broma...
macabra.
I després les absències, no? Que sempre mola parlar de les absències. S'ha deixat bastant davant del cuento de la criada, no m'estranya, no, Nacho?
Bueno, sí.
Ha perdut el nord completament.
És patir per patir i per... parlar malament, fer-ho passar malament a la protagonista i altres personatges.
Sí, però a més amb girs com molt inversemblants.
Sí, com que ella pot sortir d'aquest món però no decideix quedar-se, que costa molt de creure.
Han volgut allargar una cosa que crec que donava per dos
temporades. Deu temporades, ja portem 3 i ja
volem que acabi.
Sí, la darrera, no sé, li treuràs la pell a tires o alguna cosa així.
Però és curiós, que una sèrie que diguis, hòstia, la primera temporada, que la recordo com...
Sí, era molt potent.
Molt potent, com ha baixat fins a aquests nivells. És una cosa molt estranya.
Bueno, per allargar un producte d'èxit i intentar, bueno, no sé, com sempre es tenen que superar un capítol darrere l'altre, doncs potser, bueno, perden el nord una miqueta.
I Julia Roberts, no? L'altra Homecoming, amb Julia Roberts, que abans de l'estrena tothom preveia que seria, doncs, no, aquest típic vehicle que donaria molts premis i molt prestigi, i que ha passat també molt de
temps. Jo penso que Homecoming i altres sèries també, com es van estrenar ja fa temps, la gent les oblida una mica, no? Això...
Sí, el tempo aquest, els americans ho dominen molt, no? Quan estrenar alguna cosa perquè vulguis que tingui oportunitat.
Llavors Homecoming ve de gairebé fa un any que es va estrenar, i llavors potser els membres de l'acadèmia la tenien una mica oblidada.
Doncs els Emmy, que s'entreguen la vigília de Santa Tecla.
Això
el 22 de setembre. Oi?
Tindrem feina.
Tindrem feina. Qui vulgui mirar-los i qui no, doncs ja saben que hi ha els focs. A veure, següent.
Si vols, quan queda.
Fighting positions! Fire!
I just don't know why you'd ever want to bring back Cobra Kai.
We do not train to be merciful here. Mercy is for the weak.
You may know the moves, but none of that matters unless you have balance.
Se'n recorden de Karate Kid? Doncs aquests que han sentit són els de Karate Kid, i a més els podran veure gratis. A veure, què ha passat amb YouTube?
Doncs YouTube Originals, que va ser com la plataforma de pagament de YouTube, no? Amb la qual volia competir, diguéssim, amb altres plataformes,
Netflix.
Doncs sembla que no ha acabat de funcionar el que funcionava, i ara molts productes, moltes sèries que van estrenar, doncs, només pels subscriptors, doncs ara les posen han obert. Els subscriptors tindran algunes avantatges, com que se les podran descarregar, per exemple, o tindran
accés... I les podran veure abans
de... Ah, exacte, de i tindran extra, no?, material extra, però ara ja tothom pot veure sèries com aquesta curiositat de Cobra Kai. No sé si es diu una sèrie o una websèrie, perquè són capítols com molt curts, de 10 minuts, i que li donen la volta al tema de Karate Kid, perquè és 30 anys després de la famosa peli, no?, de la primera, de com acaba la primera, doncs el protagonista no és el Daniel LaRusso, sinó que és el dolent, entre cometes, el Ross, el de Cobra Kai, és el prota, és un tio doncs, que és un perdedor, no?, com que no li surt res bé i decideix tornar a muntar un dojo, un gimnàs, per ensenyar a ell els marcials als adolescents. I la veritat és que a mi em va sorprendre perquè passes, rius molt.
Sí, va sorprendre tothom perquè tothom pensava, ostres, ara un altre cop, encara t'he quitat aquest. I...
Com era allò? Ai, no me'n recordo.
Darcera, policera...
Sí, això, darcera, sí. Policera.
Però no, se'n van sortir força bé, la sèrie té molta gràcia i va tenir bastant d'èxit, sobretot crític, la crítica la va deixar bastant.
Sí, sí, realment és molt graciosa i ell està molt bé, el prota, i a part el Daniel LaRusso també surt, el Ramacchio, que no sé què ha fet aquest home, però està quasi igual de quan tenia 18 anys, el tio es conserva bastant bé i li donen l'altre punt, no?, que és un tio que ha tingut èxit i és una mica xuleta i sempre recorda quan va guanyar el torneig i es fa el xulo, saps? I li donen aquesta volta als dos personatges que crec que és bastant interessant i bastant graciós, i a més, mira, està a YouTube, són 10 minuts crec per capítol o 20 i es pot veure sencera.
A partir del 24 de setembre.
Només en versió original o l'han traduïda?
No, està en versió original amb subtítols, subtitulada. I la segona temporada ja s'ha estrenat, però aquesta sí que només està a l'original i d'aquí un temps imagino que la tornaran a
fer. Per tant, qui vulgui Univers Karate Kid, doncs
no solament Karate Kid, sinó Wayne City, Wayne, hi ha algunes
sí, hi ha d'altres sèries que tornen, que les penjaran senceres.
Per cert, abans d'anar a la sèrie de la que tothom parla, què se sap de Disney Plus?
Bueno, de mica en mica, bueno, no de mica en mica, ja comença a haver-hi una avalanxa de notícies importants. Ja han presentat gairebé no, sinó part important del contingut, amb moltes sèries basades en superhéroes de Marvel,
de Star Wars, el Mandalorian, que vam parlar.
Mandalorian serà potser el buc insignia de
pel·lícules, no? La de Maya el Vagabundo, Noel, pel·lícules fetes exclusivament per la plataforma i que s'estrenaran només via internet a Disney Plus, i a més venen...
I a més la notícia potser més important és que sortirà un preu super competitiu de $7 als Estats Units, i a més si...
que es pot compartir, crec, amb dos perfils, o sigui, es pot surar 3.5, més o menys.
I que si pagues 2 anys et regalen el tercer, o sigui, un preu gairebé imbatible.
Va anar per el que puguin
del mercat.
I si abans dèiem un target adolescent, doncs aquí és la plataforma sencera per aquest target, no?
Sí, de fet ells ja tenen el Hulu, la productora, i els productes més adults ja els desvien cap a Hulu.
Els que no són per tots els públics aniran a Hulu, i els més mainstream, perquè sí que és el públic teen, però jo què sé, tot Star Wars, clar, tota la meva generació que la nostra que ha crescut amb això, doncs mirarem de Mandalorian a veure què tal, vull dir que han comprat tot el catàleg de Fox, vull dir, venen amb pelis, artilleria pesadíssima, si Netflix se prepara, no?
Doncs anem a per la sèrie de la que tothom parla.
January 1974. They just moved in 2 months prior. My partner and I were first on the scene. He was feeling for a light when something bumped him. That's when we found the little girl hanging from this pipe.
I found someone to take over who will be very good for the BSU. He wants to expand the unit, and he intends to make our approach practice.
Tell me, who's the one you want more than anything?
Manson.
I'll get you Manson.
This is $100,000, and it's all yours if you help us identify the persons behind the murders of our children in Atlanta.
The Mindhunter.
Serion.
Sí. Absolutament.
A veure, expliqueu.
Bueno, és una sèrie que va estrenar Netflix un altre cop fa un any i mig aproximadament, amb el David Fincher, que és el director de Seven i el Club de la Lluita i altres moltes pel·lícules més molt reconegudes com a cabeza visible. I aquesta és la segona temporada, ella ha dirigit 3 capítols. És una sèrie que explica una mica els inicis de la investigació psicològica dels assassins en sèrie que va començar a fer a l'FBI per buscar patrons i saber quan tenien casos d'assassins en sèrie una mica quin tipus de persona havien de buscar, si doncs, de classe social concreta, d'edat, de ciutat, de camp. Llavors parla una mica d'aquest equip que fent entrevistes amb criminals importants, doncs anaven buscant patrons de comportament, no?
Sí, jo crec que aquesta és la gràcia, no? Perquè és una sèrie, jo diria que és una barreja entre Seven, per entendre'ns, i Zodiac, que és la peli del David Fincher, que jo crec que és una mica l'origen d'aquesta, de l'assassí del Zodiac, i és una mica aquest que li aconsegueixen donar la volta al tema dels assassins en sèrie, perquè el més inquietant a vegades no són els casos, que tampoc hi ha tants que han de resoldre, sinó les entrevistes que tenen a la presó, òbviament,
en relació
amb els assassins en sèrie, i aquesta fascinació que d'alguna manera, repulsió, fascinació que senten els dos protagonistes de l'FBI, un jove, no?, i amb molta empenta, sí, i un ja una mica de tornada a tot,
sí.
Amb aquests personatges que realment són fascinants i que a més jo crec que el tema de càsting i actoral està clavadíssim perquè són sensacionals.
I l'ambientació està molt bé. Jo penso que, a veure, personalment, és un tema, un dels encerts de la sèrie és que reflecteix això una mica, la fascinació que tots, no solament els protagonistes, tots sentim cap a aquest tipus de personatges. En aquesta temporada el veterà dels investigadors té que fer una mica de public relations amb altres persones importants per crear afinitats amb la seva investigació, i tothom, quan comença a parlar del Charles Manson o d'altres assassinats, ostres, tothom està allà envoltant-li perquè senten molta curiositat, no?
Sí, aquesta fascinació pel mal, no? Aquesta fascinació pel mal, i a la vegada com repulsió, i que et quedes com enganxadíssim. A més, molt Fincher, no? Visualment molt cuidat, però també molt fred.
Molt fred.
Molt pausat, molt de mirades. Sí, sí, és, en aquest sentit, la mà del Fincher, tot i que no hagi dirigit tots els capítols, està molt present, i a mi m'ha enganxat, però jo la segona també la vaig devorar, però...
Sí, a veure, hi ha alguna diferència entre la primera i la segona. La primera és més entrevistes amb els assassins, aquesta segona ja parla més de la vida personal de dos dels personatges. Una és la psicòloga que forma part de l'equip, i l'altra és l'actor veterà, que té un problema casolà bastant important. I bueno, això fa potser que no sigui tan freda com la primera, no? I després penso que al final de la sèrie en algun moment alguna persona li pot decebre, perquè quan veiem sèries amb assassins i tal, que es té que resoldre un cas, normalment doncs, bueno, al final és apoteòsic, perquè agafen a l'assassí i a més si pot ser amb molta
persecució
pel mig, doncs millor. I en aquest cas, com està basat en fets reals, doncs potser al final no és tan apoteòsic, però bueno, penso
per,
que està...
Per això parlava de Zodiac, no? Perquè és una mica això, és una mica la vida misma, i potser no agafen l'assassí, o potser sí que és o no ho és, o
però
potser l'agafes... Exacte,
o
i et quedes...
un empat i no tot...
I et quedes amb aquest... recometes mal gust de boca, no?, de dir, però perquè la vida en realitat és així, no sempre s'agafa el dolent i està tot lligadíssim i tal, sinó que no, són investigadors que han de fer el que poden amb el que troben.
Sí, a més també queda reflectit a la sèrie els problemes burocràtics que ells mateixos troben a l'hora d'intentar investigar, no? O sigui que són coses que no solament passen aquí, sinó que a l'FBI també li passa.
I ambientada això a finals de 60, 70, crec que ara anirem als 80, hi ha temes com el racisme als Estats Units,
el sexisme,
el lesbianisme, hi ha una sèrie de temes de fons que jo crec que estan molt ben tractats a la sèrie.
Jo penso que és molt recomanable, de les millors sèries que es poden veure en aquest moment. Hi ha les dues temporades a Netflix, i jo a nivell de curiositat, jo era molt fan de Fringe, una sèrie de fa 10 anys o així, de ciència-ficció, i dos dels actors que sortien a Fringe coincideixen a Mindhunter, que és l'Anna Torv i el Michael Cerveris, tornen a estar plegats en aquesta sèrie, i em va fer gràcia quan ho vaig veure.
Un dia podem parlar de Fringe, perquè jo també soc molt fan. I aquesta és una, també Mindhunter, doncs tens Anna Torv, que la recuperes, que és una
gran actriu i està impressionantment guapa, està molt bé. Molt
doncs aquest Seriòfils, especial Netflix, oi?
Sí, avui ha sigut.
Acaba amb...
No ens paguen res, eh? No, vull dir que quedi clar això, eh?
Queda claríssim.
Ni la subscripció.
Ni a nosaltres.
Ni es regalen la subscripció. Que ja
recomanació Mindhunter, d'aquí 15 dies tornant als Seriòfils. Nacho, Camil, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I a veure sèries. Gràcies.